De fet, ahir era, va ser el dia que recordem més urgències de fa molt de temps, si no, per no dir que ahir va fer el rècord de les urgències, perquè van entrar per l'urgència 3 punts més 4 mocions per l'urgència.
En van ser tants que fins i tot van provocar una certa confusió en algun moment.
En la votació, després ho expliquem. Però d'entrada, amb els temes econòmics, eren els 3 punts que van entrar. Per una banda, hi havia una modificació de crèdit de les amortitzacions del deute del 2013. Per una altra banda, el pressupost, i per una altra banda, les al·legacions presentades a la plantilla de cara a la seva aprovació definitiva a la plantilla municipal. Però ens quedarem amb el tall important, que és el del pressupost. Jordi Mas, el regidor d'Hisenda, explicava que hi havien hagut 7 al·legacions de la plataforma, les mateixes que s'havien presentat també a les ordenances, és a dir, de 7 entitats diferents adherides a la plataforma en un sentit molt similar, i per altra banda, al·legacions particulars de Marta Verdaguer, del grup Sitges Progrés, de la CUP, de Comissions Obreres, del CESIF, de l'USOC, és a dir, de 3 sindicats, per tant, del Partit Popular, de l'Agència de Turisme i de l'Associació de Veïns del Poble Sec. Totes elles varen ser també resoltes ahir i explicades abastament per al regidor Jordi Mas, en el sentit de les motivacions que li havien portat a desestimar bona part d'elles i a estimar parcialment alguna. Entre d'altres coses, Jordi Mas va dir adreçant-se a la plataforma que no es pot, a la plataforma i també alguna de les altres al·legacions, perquè Sitges Progrés també n'havia fet una en el mateix sentit, que no es pot, em sembla que Sitges Progrés, si m'erro, doncs alguna altra al·legació anava en aquest sentit. Va explicar Jordi Mas que no es pot demanar ara des de l'Ajuntament una nova revisió cadastral, malgrat que doncs, es pugui considerar que la última revisió cadastral ha fixat uns preus del sòl molt superiors als que ara mateix s'haurien de tenir, perquè la llei marca que s'han d'esperar 5 anys a poder reclamar aquesta nova revisió i que per tant doncs, ens haurem d'esperar abans de poder sol·licitar, va dir a Jordi Mas, que no estarà en aquesta legislatura, però que la voluntat és que en el moment que es pugui tornar a sol·licitar una revisió que implicaria uns valors a la baixa. A més, doncs, com dèiem, va repassar les al·legacions i va explicar que un canvi normatiu de darrera hora, és a dir, amb el pressupost ja aprovat per part del govern central, va obligar a moure números, els números que ja havien pactat prèviament el govern i el PSC. Per tot plegat es va obrir un llarg, intens i gairebé acabat en la pròrroga procés de negociació contra rellotge entre govern i PSC, que va tancar-se amb la creació d'un fons d'ajut, va explicar Jordi Mas, de 240.000 euros en ajuts socials més 160.000 euros en suport a l'ocupació, que és, diguem, la principal novetat en l'aprovació definitiva d'aquest pressupost respecte de l'aprovació inicial. Això és pel moviment de partides provocat per un canvi normatiu imposat per aquestes lleis d'estabilitat que, doncs, dia sí, gairebé dia també, doncs, van sortint per part de l'Estat. A partir d'aquestes consideracions de Jordi Mas, el torn dels grups polítics de l'oposició. Òscar Ortiz, de la CUP, va explicar els motius pels quals la seva formació està en contra d'aquest pressupost. Per una banda, d'entrada, pel model, el model que entén que no és l'adequat, a més, el fet de que no se li hagi reconegut cap de les al·legacions presentades a la seva formació, i també doncs, el fet de que fins ahir dimecres, o ahir dimecres deia, és a dir, ahir era dijous, doncs fins fa 2 dies encara no es va presentar el pressupost definitiu en els grups de l'oposició, i que per tant doncs, hi ha hagut temps escassíssim per poder-lo treballar. Va explicar Òscar Ortiz que, per exemple, caldria fer una regeneració democràtica, baixar sous de càrrecs electes, eliminar els càrrecs de confiança, o també apostar per la progressivitat fiscal, entre altres de les al·legacions presentades per la CUP al pressupost. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, diu que el temps ens ha donat la raó. Aquests dos fons, el fons d'ajuts socials i el fons de l'ocupació, doncs després d'un procés de negociació, després que una norma canviés el pacte inicial, ha demostrat doncs, que parlant les coses es poden avançar i va demanar al govern treballar conjuntament en l'execució d'aquests fons. De fet, en el darrer torn de paraules d'aquest debat, precisament Miquel Forns va adoptar el compromís que així seria i que el PSC, doncs, en donar suport al pressupost, seria convidat en l'execució del control i de la gestió d'aquests dos fons destinats doncs, a temes molt socials. A més, entén Ricard Vicente que els interessos sitgetans han d'estar per sobre, per davant del partidisme, i que l'equip de govern podria haver acceptat determinades al·legacions que, en el fons, entén Ricard Vicente que s'acabaran assumint per la via de la pràctica, encara que hagin estat en el torn de respostes d'ahir rebutjades per al govern. També va demanar que hi ha determinades partides que encara continuen sent excessivament oneroses pels càrrecs pel pressupost de l'Ajuntament, pels números de l'Ajuntament. El PSC, també va dir Ricard Vicente, ha pogut arribar a l'acord per baixar impostos i caldrà ser molt estricte en què es portin a terme els pactes. Per això va oferir una oposició constructiva, segons ell mateix va dir. És a dir, va adoptar també el compromís que doncs, l'acord no és una carta en blanc a l'equip de govern, sinó que doncs, es vigilarà el compliment d'aquest acord des del principal grup de l'oposició. Va reiterar, per tant, Ricard Vicente, que el PSC òbviament no entra al govern, sinó que continuarà fent tasca d'oposició. Jordi Mas va respondre a aquestes consideracions. De fet, no va haver participació en aquest debat a Jorge Carretero, que ja havia indicat com ho han sentit, que les argumentacions serien conjuntes per ordenances i pressupostos. I per últim, l'alcalde Miquel Forns va agrair a tots els grups, especialment al PSC, doncs, aquesta voluntat de treball i voluntat d'arribar a acords en el principal grup de la oposició. Va dir que aquests pressupostos consoliden una certa rebaixa fiscal perquè doncs, s'han pogut baixar els números inicials de l'IBI i a més es podrà procedir a pagament del deute per tal d'assolir el més aviat possible l'objectiu, que seria estar ja per sota del 110% de la ràtio d'endeutament, que és el límit que marca l'Estat, en què l'Ajuntament està extremadament endeutat i que, per tant, no pot fer cap mena d'inversió en el seu municipi. Si amb aquests pressupostos, aquest any, durant el 2014 o durant el 2015, es pot ja començar a baixar aquesta ràtio, doncs això voldria dir un retorn de les inversions. I per últim, com comentàvem, va esmentar Miquel Forns aquest fons que cogestionarà el govern amb el grup amb el qual ha pactat la seva creació i que va permetre, per tant, l'aprovació dels pressupostos al PSC. Finalment, com dèiem, el punt es va aprovar amb els vots favorables dels tres grups que donen suport al govern, més el PSC, i el vot en contra dels altres dos grups, és a dir, el Partit Popular i la CUP.
Sobre les al·legacions que s'han presentat a l'expedient de pressupost 2014, també faré una miqueta la relació de les mateixes i després intentaré anar responent al màxim del detall possible cada una d'elles. També esmentar les set reclamacions presentades per les entitats que formen part de la plataforma ciutadana per uns serveis i uns impostos justos. També, a part d'això, la presentada per el representant de la senyora Marta Verdaguer, el grup Sitges Progrés, la CUP, Comissions Obreres, secció sindical de Comissions Obreres, senyor Barceló com a associació de veïns, secció sindical del CESIF, Partit Popular, Agència de Promoció de Turisme de Sitges i la secció sindical de la Unió Sindical Obrera de Catalunya. Aquestes són les al·legacions que s'han presentat, i una vegada més comentar, en definitiva, allò que dèiem, és a dir, una miqueta, fruit una mica del debat anterior, és a dir, el que tampoc no podrem és pretendre aprovar o no aprovar coses que no estan submeses al debat. Per què? Perquè no estan en l'àmbit de les al·legacions d'aquest dia, d'aquest dictamen. Quan un punt no està exposat a públic, no es pot al·legar. Això jo crec que tots ho hauríem d'entendre i hauríem de ser molt rigorosos, que el que estem fent aquí és al·legar sobre coses que s'han exposat al públic. Sobre les reclamacions de la plataforma, es contempla en una de l'al·legació la demanda de dedicar el superàvit a ingrés. Evidentment això no pot ser, i llegiré, la CUP també ha presentat una al·legació similar, no? Llegiré dos línies que reflexen la resposta en aquest punt. L'article 104.4 del Real Decret 500/1999 estableix que el romanent de tresoreria en cap cas pot formar part de les previsions d'ingressos del pressupost ni podrà finançar en conseqüència els crèdits inicials de despesa. Per tant, en el ple i el rigorós compliment de la llei no podem, no hi ha manera legal d'incorporar superàvits com a ingressos. Sobre el tema de les partides relacionades amb la compraventa de residus, amb la venda de residus, llegir una miqueta el que reflexa una mica una partida ampliable que està regulada plenament per la normativa. Senzillament és que quan se rep l'ingrés corresponent es crea la partida. Si no hi ha ingrés, no hi ha la partida corresponent. Per tant, és normal que aquestes partides que s'anomenen ampliables siguin zero des del començament. Hi ha un tercer punt sobre l'autobús, l'autobús urbà. El que s'ha fet cas és l'afirmació del tècnic. S'ha demanat un informe intern al tècnic i ell recomana i defensa, en certa manera, la partida que existeix al pressupost. Per tant, no hi ha cap motiu pel qual no creure-ho. Una quarta al·legació es tracta sobretot de l'increment de la amortització. Aquí fer referència a la carència que en el seu dia va assumir els pagaments a proveïdors. Els préstecs derivats dels pagaments a proveïdors van tenir la cadència de 2 anys. Per tant, ara, en el 2014, és el moment que aquesta carència ha acabat i, per tant, que comencem a amortitzar els crèdits aquells de pagaments a proveïdors i, per tant, de manera natural, l'amortització pot créixer una miqueta. Sobre el tema de les determinades places que estan contemplades a recursos humans, llegiré senzillament una part de l'informe. S'ha de tenir en compte la situació d'endeutament, el topall, això ho diu la CAP de recursos humans, el topall econòmic fixat, no posar en perill els llocs de treball, el manteniment de les retribucions i el manteniment de les places vacants en plantilla, atesa la limitació de creació de noves places. Per tant, es considera adient i normal mantenir aquestes places que, malgrat no estan ocupades, poden ser ocupades en qualsevol moment per les persones que les tenen. El tema d'altres, aleguen una excessiva diguéssim, utilització d'altres, això, malgrat l'al·legació es digui, està plenament contemplat i s'ha seguit absolutament amb la relació amb la normativa vigent sobre estructuració i manera d'anomenar les partides del pressupost. Per tant, no té massa suport per ser modificada. El tema de la revisió catastral, l'Ajuntament de Sitges no és competent per aprovar ponències de valors catastrals. Qualsevol reclamació administrativa contra la revisió catastral s'ha d'efectuar davant de l'administració pública competent. Nosaltres no som els responsables ni els competents en la revisió catastral. A més, com ja ho hem comentat alguna vegada, i ja ho hem dit de manera activa i clara, en el moment que sigui possible, ara no és possible perquè hi ha un període almenys de 5 anys des de la darrera revisió dels valors per demanar una nova revisió catastral, però en seguida que sigui possible vam dir la voluntat i vam afirmar la voluntat d'aquest govern de demanar una nova revisió catastral o d'impulsar una nova catastral per tal d'ajustar en aquest període els desajustos que s'hagi pogut crear en el tema de la valoració de les immobles de Sitges. Una darrera reclamació que ha estat diferent en una de les en una de les al·legacions presentades pels grups de la plataforma corresponent a l'Associació de Veïns del Garraf, no? On es demana en exclusiva pel Garraf una bonificació dels impostos per les condicionants o per les particularitats del nucli del Garraf. Nosaltres del govern pensem que no hi ha sentit fer aquesta discriminació, aquesta assumpció de diferències entre diferents nuclis, perquè realment les accions del govern intenten ser evidentment a l'ampli i llarg de tot el municipi. Sobre la reclamació presentada en nom de Marta Verdaguer sobre una sentència, el fet és que el fet de que no sigui encara ferma determina que no és, diguéssim, no es recomana introduir el pressupost. Evidentment, en el moment que la sentència judicial sigui ferma, ha d'haver un compromís del govern per tal d'atendre aquesta resolució judicial, i si no és la partida suficient que hi ha ara de resolució de sentències, ampliar-la per tal de poder fer efectiva la sentència. Respecte a les aportacions de la CUP, hi ha algunes de les coses que evidentment, senyor Ortiz, no estem d'acord, perquè no és el nostre model. Vostès demanen l'eliminació de les càmeres de vigilància. Nosaltres, i acompanyats per un informe del inspector en cap, no volem més seguretat per aquest poble, volem més control sobre el que passa i sobre alguns episodis a vegades de petits furts, de petits problemes, que pensem que amb aquestes càmeres intentarem solucionar-los i millorar la seguretat. Per tant, volem mantenir aquesta partida. Volen vostès també eliminar càrrecs de confiança. Com he dit abans, per nosaltres, en concret, sempre pivota el tema sobre el tema de la comunicació, pensem que la comunicació, i una comunicació de nivell professional, és una eina indispensable per poder fer arribar tota la informació que necessita el ciutadà. Volen reduir l'aportació a l'Agència de Turisme. Nosaltres pensem que el turisme de Sitges és important i, per tant, no té sentit reduir encara més, com ja va passar als anys anteriors, l'aportació a l'Agència de Turisme, ja que apostem pel turisme, evidentment, i apostem perquè encara pugui progressar més la promoció turística. Volen augmentar el cànon de platges, que paguin els membres de l'Associació de Platges. Nosaltres, evidentment, buscant un cert equilibri en el cànon que es paga de platges i el cànon que es repercuteix, evidentment, tampoc volem carregar encara més els costos sobre uns empresaris que, evidentment, tenen la seva activitat pròpia i el seu dinamisme. Tampoc volem eliminar els agents cívics, per la mateixa raó que li he dit abans. Volem mantenir un nivell de seguretat cada vegada millor per aquest municipi. Vostès volen eliminar la promoció que es fa, en aquest cas l'ocupació del Mercat Vell. Nosaltres pensem que la promoció que dona avui en dia l'ocupació del Mercat Vell és un aspecte, té un aspecte i un impacte positiu sobre el nostre municipi. Sobre les llars d'infants i els sous, una mica similar a el que dèiem abans en la sentència. Quan hi hagi una resolució judicial sobre la sentència, evidentment actuarem en conseqüència. Malgrat fins que no passi això, evidentment no podem actuar ni preveure alguna cosa que no sabem la justícia el que li dirà. Malgrat tot això, que a vostè li pot semblar coses negatives, evidentment estem també molt d'acord, com deia abans el regidor Ricard Vicente, no?, amb moltes de les coses que vostès exposen i que nosaltres pensem que ja estem recollint en la nova versió de pressupostos, ja estem recollint en aquest pressupost acordat entre els grups municipals. Volen ajudar els clubs esportius. Li recomano que revisi les partides de clubs esportius, que han tingut una pujada notable. Volen participar més o volen intensificar temes de benestar social. Li recomano també que revisi les partides de benestar social, que han crescut d'una manera espectacular en la darrera versió del pressupost. Oficina local de l'habitatge, també evidentment és un dels nostres objectius. El rus, com hem dit i ja vam dir en el seu moment, és una de les prioritats i una de les necessitats d'aquest govern que haurem de buscar la manera de portar-lo a la terme per part de tots. En definitiva, tota una sèrie de jo diria, punts, com deien també la suficiència alimentària de les escoles, també hi estem d'acord i també hem posat recursos per donar-hi solució. Això no vol dir que, clar, vostè això interpretarà com una negativa a la seva al·legació, però en definitiva no és res més que dir-li que sí, que estem d'acord i que en aquest camí continuem. El tema també de la darrera al·legació sobre el tema de Sorea i el senyor Barceló, en definitiva, el tema de la sentència que es va produir en relació a l'aigua de les dutxes, doncs, senzillament comentar el que ja diu l'informe, bàsicament en el sentit de que l'informe del cap de Departament de Via Pública ja determina que el crèdit pressupostat, arrendament de dutxes, platges, té com a finalitat fer front a l'acord de Junta de Govern que va, en definitiva, i ordenar a Sorea a abonar en el quart trimestre del 2013 els ingressos indeguts cobrats. Per tant, pensem que ja estem fent exactament l'objectiu que vostè, en definitiva, planteja. Amb tot això, només acabar fent referència al que s'ha comentat últimament, o alguns de vosaltres, alguns de vostès també comenten a les al·legacions, no? El fet de que la llei 16/2013 hagi interferit, per dir-ho d'alguna manera, en les finances d'aquest Ajuntament, la llei 16/2013 que va ser aprovada el 20 d'octubre i publicada el 30 d'octubre, impulsada pel govern central, que té sobretot com a mesura en reduir el dèficit públic, diguéssim, malgrat que pugui tenir un impacte, diguéssim, negatiu o, per dir-ho així, positiu sobre la reducció de les despeses, evidentment és negatiu sobre l'autonomia municipal de cada municipi. Per tant, efectes pràctics, el que nosaltres hem elaborat en col·laboració i en consonància amb el grup municipal socialista, ha estat la creació de dos fons concrets, d'un fons social, un fons d'ajuda social de 240.000 euros i un fons de 160.000 euros de promoció econòmica i ocupació que volen anar a mitigar els impactes que pugui tenir, que pugui generar aquesta llei en les economies personals, les economies d'empreses i comerços de la vila. Per tant, hem reaccionat d'una manera, jo penso, molt equilibrada, d'una manera molt intel·ligent, perquè ens permetrà anar a buscar aquells problemes que realment tenen els ciutadans i les empreses de Sitges i fer-hi front de la millor manera i d'una manera molt focalitzada en el problema. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Torn de paraula pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Intentarem no avorrir el públic existent. Per tant, des de la CUP tenim tres motius de pes per votar en contra d'aquest pressupost. Primer, pel model que representa. Segon, perquè no han aprovat ni una de les cap de les 16 al·legacions que hem presentat. I tercer, perquè el document que avui debatem ens l'han fet arribar ahir dimecres en menys de 24 hores en el ple i han seguit vostès amb el pacte de pinyol tancat amb el PSC i fent modificacions fins última hora. Les al·legacions elaborades a través de diferents reunions amb entitats i dues assemblees obertes recullen demandes de millora del pressupost i les ordenances fiscals en els àmbits de la regeneració democràtica, equipaments, progressivitat fiscal, habitatge, educació, cohesió social, esports, associacionisme i pagament del deute. Des de la CUP vam presentar en roda de premsa el conjunt de les al·legacions, el pressupost i les ordenances fiscals. En total n'hem presentat, com hem dit, 16 al pressupost, 8 per eliminar o reduir partides d'aquest i 8 per augmentar partides o de nova creació i 16 al·legacions a les ordenances fiscals que ja hem debatut en l'anterior punt. La voluntat del treball realitzat és fer una oposició constructiva. Els dos documents tot apostant per un canvi d'enfocament d'un model de poble en el que es reforcin les partides socials, sobretot s'apliquin uns impostos justos, impulsant la progressivitat fiscal, s'eliminin despeses innecessàries i es racionalitzi el retorn del deute que tant ens està ofegant. Regeneració democràtica, que és un dels conceptes que venim parlant la CUP. Proposem l'eliminació dels dos càrrecs de confiança que té l'Ajuntament. Entenem que són càrrecs col·locats a dits i que fan feines que poden ser assumides per treballadors de l'Ajuntament. Els dos càrrecs tenen un cost per l'Ajuntament de més de 140.000 euros. Demanem també una reducció del 30% dels salaris, tant dels regidors de govern com també dels que estem a l'oposició, per estalviar en un total 120.930 euros. Pel que fa al pagament del deute, hem apostat en les al·legacions per congelar la partida referent a l'amortització dels préstecs que el nou pressupost té previst augmentar en un 15%, arribant als 7.475.000 euros 138. Comptant amortitzacions i interessos, tal com ja va passar en el 2012, la previsió del tancament del 2013 indica que l'Ajuntament tindrà un alt superàvit. El del 2013 es preveu superior als 3 milions d'euros, degut principalment a que s'hauran recaptat 2 milions d'euros per sobre d'allò pressupostat a través de l'IBI. Per llei, l'Ajuntament ha de destinar cada any el superàvit al retorn del deute, que, per tant, des de la CUP, demanem que aquest retorn es vegi reflectit en una disminució de la partida destinada a pagar deute, mantenint els valors pressupostats en el 2012. Pel que fa a la progressivitat fiscal i els impostos justos, des de la CUP demanem un IBI amb un coeficient del 0,90 i un conjunt de bonificacions en relació a la renda de les famílies en funció dels membres de la unitat familiar. Així aconseguirem fer de l'IBI un impost progressiu segons renda. En aquest sentit, fem una proposta paral·lela per si l'anterior no fos acceptada, cosa que és el que veiem, i demanaríem que si no es volen aplicar criteris progressius, que el coeficient de l'IBI es rebaixi al 0,85 per totes les rendes. Demanem que, també que s'equiparin les bonificacions de les famílies nombroses a les monoparentals. En aquest sentit, demanem també que les bonificacions per famílies monoparentals i nombroses vagin lligades a la renda per unitat familiar i al valor cadastral de la vivenda. Finalment, també en les al·legacions hem presentat per a aquelles famílies a l'atur i que hagin vist esgotades totes les prestacions tinguin una bonificació total en l'IBI. En polítiques d'habitatge, hem fet propostes per combatre el gran problema d'accés a l'habitatge de Sitges. Hem demanat que s'incrementi la partida del pressupost destinada a l'oficina local de l'habitatge. I també hem demanat una bonificació del 50% en l'IBI a aquells immobles que siguin llogats a través de l'oficina local d'habitatge de Sitges. En aquest sentit, proposem aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI a aquells immobles que estiguin desocupats de manera permanent. D'aquesta manera volem aconseguir que a bancs, caixes i a promotors els hi surti, com ja hem dit en les ordenances fiscals també, més car tenir els pisos buits que no pas llogar-los assequiblement a través de l'oficina local de l'habitatge. I finalment, en relació a l'habitatge, hem demanat la rebaixa de l'impost de les plusvàlues i que, per tant, es retorni als valors del 2013. Entenem que possibles actes susceptibles de ser considerats especulació han de ser més gravats pels ajuntaments. Pel que fa als equipaments del municipi, apostem per la recuperació del Mercat Vell, per fer-ne un ús com a acomiadament públic i per tractar-se d'un patrimoni arquitectònic i cultural, ara per ara cedit per un preu, considerem ridícul, a una multinacional, la qual tan sols paga 800 euros mensuals per fer-ne el seu ús. Per la CUP, recuperar a dia d'avui l'espai tindria un cost de 25.000 euros segons els càlculs que hem fet. En educació, hem volgut dotar una partida econòmica major, per valor de 100.000 euros, a la recuperació del centre obert al Rusc, per considerar cabdal que una vila com Sitges tingui un centre obert de qualitat per poder aplicar la socialització d'infants amb problemes i l'educació en el lleure. I ho hem fet amb la intenció de garantir que aquest projecte acabi sent una realitat en el 2014. També proposem recuperar el complement del sou de les treballadores de les llars d'infants de Sitges, una de les lluites que ja varen portar des de l'inici de la legislatura, per tal que les seves remuneracions s'acostin a les que es perceben a les llars d'infants de la Generalitat. Pel que fa a treball i foment de l'ocupació al municipi, hem demanat afegir un recàrrec del 5% en l'impost de l'IAE per a aquelles grans empreses que ja hagin aplicat una reducció de plantilla igual o superior al 3,5% durant l'any. Pel que fa a la cohesió social, hem proposat augmentar en un 20% la partida destinada a benestar social, percentatge que suposa un augment de 360.000 euros per tal de reforçar la que entenem és la partida més important del pressupost avui dia. També demanem que s'ampliï la partida de suficiència alimentària a les llars d'infants per tractar-se d'un aspecte essencial i especialment delicat. Pel que fa a esports, les nostres propostes han girat entorn la creació d'una nova partida dotada de 20.000 euros per la subvenció directa als clubs esportius de base. Des de la CUP entenem que els clubs fan una important labor d'educació i cohesió social, aspecte cada dia més important veient la política de retallades en d'altres serveis. I pel que fa a l'associacionisme, hem demanat modificar la taxa d'aprofitament del domini públic per les associacions sense ànim de lucre. Pel que podríem anomenar les llibertats ciutadanes, hem apostat per la supressió de les partides destinades a la videovigilància qualificades en 78.000 euros, perquè per nosaltres es tracta d'un tema controvertit que cal estudiar detingudament, fet que fins ara no hem vist en l'Ajuntament. Per altra banda, hem fet una al·legació demanant l'eliminació de la partida destinada als agents cívics, veient que podem assumir-ho des de la plantilla municipal de la policia local. Altres taxes i correccions. Entre altres correccions, hem també proposat disminuir un 90% el fons de contingència i altres partides no especificades en els capítols de contractació del pressupost, per usar aquests diners a finalitats que avui són prioritàries. També hem demanat que es corregeixi el cànon de platges, és cert, el qual suposa avui dia anar a l'Ajuntament vagi perdent 72.000 euros entre el que ingressa per la seva explotació i el que ha de pagar a l'Estat com a administració local. Finalment, proposem elevar un 50% la taxa d'aprofitament del domini públic per als caixers automàtics de bancs i caixes, fins a un total de 1.500 euros anuals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions als grups municipals? No hi ha cap intervenció més? No? Senyor Carretero, no. Ja l'ha inclòs amb el debat de les ordenances, correcte? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com bé saben, el passat ple d'octubre, el govern i el principal partit de l'oposició van arribar a un acord pel pressupost municipal. Recordem que ja veníem d'uns antecedents des de feia 2 anys, amb les quals teníem uns criteris molt clars del que volíem i que s'han mantingut en el temps i que han acabat sent la columna estructural del que s'ha acabat pactant. Fa 2 anys dèiem recolzar més les entitats socials i esportives, apostar per les associacions de veïns, per treballar conjuntament i impulsar activitats, 2011-2012, fer servir els impostos de ciutadans per destinar-los allà realment on és prioritari, reduir el coeficient de l'IBI, fomentar la col·laboració entre els partits polítics. Què volem dir amb això? Ha passat en el temps i el temps ens ha donat la raó. No era tan impossible un altre tipus de plantejament de pressupost si al final l'hem pogut acabar pactant. Per tant, sí que es podia fer un altre tipus de pressupost on socialment es pogués reforçar moltes de les partides del pressupost municipal. Quan va arribar l'hora de pactar el pressupost, d'arribar al període de negociació, enteníem que havien d'anar a cercar, sabent que l'equip de govern no tenia la majoria segura per aprovar-lo, aquell aprofitar la circumstància, que és el que creiem que és la responsabilitat d'un polític, de trobar el millor pressupost i el més consensuat possible perquè fos el millor cara als ciutadans. I com hem explicat durant el ple d'octubre, vam aconseguir un augment de la justícia reduint en 3 milions els impostos, vam destinar 2 milions en inversions i millores del poble, vam recuperar serveis per infants com el RUSC, augmentant recursos a l'àrea de serveis socials, amb l'esport, amb la cultura, amb la neteja i el manteniment del poble, amb les escoles, instal·lacions esportives, escoles bressol, les festes i tradicions i, evidentment, una part important amb la promoció econòmica. Tot això era la gran bossa que consideràvem que era prioritària per tal de defensar un pressupost pactat amb l'equip de govern. D'aquí va arribar, perquè una cosa sí que volem deixar clara, el PSC no ha deixat de treballar ni un sol moment ni amb les ordenances ni amb el pressupost. Tant és així que es pot donar fe a l'equip de govern que fins aquesta tarda, aquest migdia, hi estàvem treballant per tal d'arribar al màxim de consens possible, per tal de definir molt bé quines partides volíem rebaixar, per quines augmentar i quedés tot molt, molt, molt clarificat. Però la llei del 16/2013, que ja ha comentat el regidor Mas, això ho destrota en un determinat moment. Aquell consens inicial, hi ha una afectació que ve de fora, que ve de Madrid, d'un plantejament completament, considerem, injust, d'intromissió municipal, que fa que això quedi afectat. De manera que el PSC, d'una manera també molt clara, i poden donar fe des de l'equip de govern, es posa d'un plantejament proactiu per dir, bé, i què fem amb això? Si aquesta part de diners han d'anar directament a deute, com ho arreglem? Perquè si no, no és el que havíem pactat, havíem pactat una sèrie de condicions. Per tant, comencem a cercar mesures amb les quals es torni a equilibrar aquest pacte, que acaba sent aquests dos fons de 240.000 euros a l'àrea social i de 160.000 euros en promoció econòmica i ocupació. Això és el que torna a equilibrar aquest pacte entre l'equip de govern i el Partit Socialista. Per tant, considerem que el PSC de nou ha estat clau per arribar a un consens. No és per dir-ho, però justament s'ha treballat molt i cal posar un valor, cada cosa en el seu lloc. Estem satisfets de que el govern hagi rectificat amb algunes de les postures inicialment que eren controvertides entre els dos grups, entre l'equip de govern i el grup socialista, i que al final han arribat a bon port. I crec que d'una manera molt, molt evident i diàfana i clara hem posat per davant els interessos de sitgetans i sitgetanes, aquells serveis que acaben afectant els ciutadans, molt per davant de qualsevol plantejament que es podria considerar partidista. Sí que queda clar que no l'he sentit dir al senyor Llomàs és que aquests fons social i de promoció econòmica i d'ocupació els hem de, d'alguna manera, treballar conjuntament. No és un deixar una bossa i ja està. No, cal definir quines prioritats s'han d'afectar en aquests dos fons. I és en aquest sentit que considero que l'equip de govern d'alguna manera també podia haver acceptat perfectament i assumit algunes de les al·legacions que s'han fet al pressupost, perquè, com plantejava ara fa un moment el regidor Ortiz, d'aquests plantejaments que feien molt probablement s'acabaran acceptant aquestes partides, o potser majors, perquè els condicionants d'aquells plantejaments que es pretenen millorar van directament, clarament poden estar assumits per aquestes bosses, sigui social o de promoció econòmica i d'ocupació. Per tant, no és descabellat dir que d'alguna manera s'assumeixen i s'acabaran assumint. El cas és que finalment amb aquests pactes finals hem aconseguit, a part del que ja teníem que no hem tocat, del primer pacte, per dir-ho així, de les primeres intencions, doncs continuar reduint el pagament del deute amb 240.000 euros, reduir partides de comunicació i d'altres partides que des del principi dèiem que estaven massa inflades, el que deia abans, i per tant estem orgullosos i contents d'haver arribat a aquest pacte, perquè considerem que és una millora cap a les persones per qui treballem, que són els ciutadans. Reduint els impostos, que és evident que s'havia passat de frenar l'equip de govern a l'hora d'establir el coeficient de l'IBI, incrementant la despesa social, evitant que continuï pujant l'IBI, i som el grup que ha pogut, moltes altres persones també ho han treballat des d'altres vessants, des de nivell més ciutadà, des d'altres grups municipals, però ha estat el PSC qui ha pogut també arribar a l'acord per baixar els impostos, i és un actor completament principal d'aquest pacte. I per tant, d'alguna manera, hem acabat canviant algunes de les prioritats que tenia el govern. Per tant, nosaltres no podem no si estar orgullosos d'aquest pacte i d'haver arribat aquí. Què vol dir això? Que ja està tota la feina feta? Doncs no. Lamentablement, malgrat alguns ho volen confondre, no és el mateix pressupostar el que s'ha de fer durant l'any que ve que executar el que s'hagi de fer l'any que ve. I qui tindrà la capacitat d'execució del pressupost no serà en aquest cas el grup municipal socialista, sinó que majoritàriament i totalment, en últim terme, serà l'equip de govern. Per tant, ara és l'hora de poder explicar de com s'han arribat aquests pactes, que quan hi hagin ajudes amb determinades entitats esportives, associatives, culturals, de tot tipus, que no les teníem fins ara, quan hi hagin, es puguin arreglar alguns tipus d'equipaments, es puguin fer millores, el PSC també hi ha estat darrere i cal que la ciutadania ho tingui clar. I a partir d'ara, què cal? Doncs ser molt estrictes des de l'oposició a que l'equip de govern dugui a terme aquests objectius que ens hem marcat. I per tant, això també ho volem deixar molt clar, serem molt clars, molt sincers i molt estrictes en què es portin a terme els pactes aconseguits. És evident que molts dels serveis han de millorar i, per tant, amb aquestes dotacions econòmiques cal que es vegi a partir del 2014, tan aviat com sigui possible, que aquestes coses canviïn. Oposició constructiva, com ja vaig dir amb el ple d'octubre, coherència política de discurs durant aquests dos anys i compromís amb la ciutadania per un pressupost que considerem també obra nostra. Per tant, no podem sinó estar orgullosos d'aquest pacte, estarem molt amatents, no és cap xec en blanc, però sí que consideraven que en un moment crític com aquest s'havia d'arribar a un pacte. I arribar a un pacte vol dir agafar unes consideracions de l'altra banda i unes consideracions pròpies i arribar a un acord. I considerem que amb el que hi havia i amb el que hi ha hem fet un pas endavant. I per tant aquest grup municipal està content d'haver arribat a aquest punt. A partir d'aquí, com he dit, molta feina a fer, sobretot per l'equip de govern, que és qui té la competència de fer-ho, i per tant està molt a sobre perquè es compleixi. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Mas, té la paraula. Sí,
només per contestar uns punts que comentava el senyor Ortiz, ha comentat tres punts sobre el model, sobre les al·legacions i sobre el temps de que han disposat això. Evidentment, el tercer punt, donar-li una vegada tota la raó. És a dir, realment hi ha hagut un temps molt just perquè la situació de desembre, la situació de la resolució de les al·legacions ens ha obligat a anar a pressa i corrents i certament fins ahir a la nit no van tenir tota la documentació respecte a això i això, i he demanat disculpes al començament i ho torno a fer. Sobre les al·legacions que comenta vostè, jo és que li torno a dir exactament el mateix que li deia abans, senyor Ortiz. Sobre l'IAE, que no ha estat exposició pública, tècnicament no es pot al·legar. És a dir, és que no pot al·legar sobre una cosa que no està exposició pública, perquè no està en el focus del debat. Es pot al·legar sobre les coses que es proposa modificar, però les coses que no han canviat des de fa temps no té sentit al·legar en aquest moment. Jo intento traslladar aquest concepte. A lo millor jurídicament el secretari pot aportar alguna cosa, però si no està a exposició pública, com vol que hi hagi una al·legació sobre algo que no és font de debat, que no és moment de debat? I ja per darrer punt, sobre el model que vostè diu tan diferent i tan diferent del nostre. Clar, veient una mica les seves al·legacions i amb tot el que vostè comenta, que al final sumant, per dir-ho així, agafant la... vostè fa unes propostes de reducció de despesa, unes propostes d'increment de despesa, agafant el número més gran, les propostes de reducció de despesa que diu, un milió i mig d'euros, això és el 3,5 del pressupost. No cregui... Vaja, jo imagino que no creu que posa en discussió el model d'aquest govern volent actuar sobre el 3,5 del pressupost. És una mica irrealista, Vull dir, al modificar el 3,5 de res no es modifica el model de funcionament. Per tant, per això sempre diem, en certa manera, que les consideracions que vostès facin han d'anar molt suportades per uns números, per una cosa, que influeixin una mica més amb els canvis de pressupost. Modificar el 3% del pressupost, home, és important, però tampoc no el model no cau dramàticament. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Mas. Més intervencions als grups? Alguna intervenció més? Bé, doncs abans de passar a la votació, doncs simplement expressar en nom dels grups del govern doncs l'agraïment de tots els grups i especialment del grup del PSC per aquest acte de responsabilitat en uns moments difícils i també difícils pel municipi i per moltes persones, doncs de poder fer possible tirar endavant aquest pressupost pel 2014. I dic aquest, la responsabilitat que ha demostrat el PSC per dues raons. Una, perquè sé que no ha estat fàcil, em refereixo per vostès, i per tant els agraeixo molt profundament en nom dels grups del govern la generositat que han demostrat i l'alçada que han demostrat de mires. Però també ho dic perquè realment en aquest moment Sitges necessita un pressupost i un pressupost diferent del 2013 per poder desenvolupar el pla de mandat i per poder desenvolupar totes aquelles aportacions que els grups que el tiraran endavant han fet. Bàsicament, recordin, rebaixa fiscal, potser no tanta com voldrien, però rebaixa fiscal de l'IBI, de la taxa de brossa, etc. Pagarem deute, estarem en una millor situació. El 2014 intentarem situar-nos per sota de la ràtio màxima d'endeutament per poder invertir, poder fer més coses. Activitat econòmica, està al costat de l'activitat econòmica del municipi, de l'ocupació, del sector turisme, sí senyor, del sector turisme, perquè és el sector més important, turisme i serveis, que tenim en aquest municipi, i al costat del que nosaltres en diem els Sitges de les persones. Per tant, perfectament, com vostè deia, senyor Ricard Vicente, aquests dos fons socials que s'han creat amb aquest pressupost, aquests 240.000 euros de més en l'àmbit de fons social i aquests 160.000 euros de més en l'àmbit de la promoció econòmica de l'ocupació, que estan pensats per minimitzar l'impacte de la llei estatal que no ens esperàvem i que ens ha caigut, si em permeten, com una garrotada per part de l'Estat, però que hem d'aplicar doncs, per minimitzar l'impacte en les famílies, en les persones, en les empreses de Sitges. Aquest fons el cogestionarem políticament els grups del govern i el grup de l'oposició que dona suport a aquest pressupost, perquè si la solució l'hem trobat entre tots, l'aplicació de la solució també creiem que l'hem de compartir entre tots. Moltíssimes gràcies a tots els grups per aquest debat intens que hem tingut en aquests 2-3 mesos del pressupost i de les ordenances, i passem a la votació.
I la votació va ser la que més d'un esperava. Més de 2, més de 3, més de 4, més de 5, més de 6, més de 7, més de 8, més de 9, més de 10, més d'11, més de 12, més de 13, més de 14, més de 15, total 16, perquè Mònica Almiñana no hi era, i per tant els vots en aquest cas del Partit dels Socialistes i els vots dels membres de l'equip de govern valen conciliar-se per aprovar definitivament el pressupost per l'any 2014. El que és millor de tot això, sens dubte, i es pot agafar segurament aquí conciliaríem a tothom, que Sitges hagi aprovat el seu pressupost abans de finalitzar l'any 2013. És una d'aquelles coses que qualsevol organització municipal voldria que passés gairebé sempre, i això no sempre passa. Per tant, aquest seria un d'aquells titulars que conciliaria a tothom. Per on seguim, Joan?
De fet, hauria de passar.
Hauria de passar.
Doncs seguim ja en l'apartat de les mocions. La primera de les mocions és l'única que sortia a l'ordre del dia, una moció que presentava l'equip de govern conjuntament amb el Partit dels Socialistes de Catalunya per adherir-se al manifest davant l'aprovació del projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. De fet, ahir mateix s'aprovava a Madrid aquest projecte. Per tant, doncs, es va modificar lleugerament el text, perquè el text parlava de la pròxima aprovació, i doncs, com l'aprovació ja era un fet quan es produïa el ple, doncs aleshores era per criticar o per manifestar-se contraris en aquesta proposta que limita de manera important, segons es diu, l'autonomia local, i fins i tot des del govern central s'enveixen competències o s'enveirien competències de les comunitats autònomes, entre elles com, òbviament, de la Generalitat. Aquest punt que va tenir la ponència de Josep Moliner inicialment no es va parlar gaire sobre el tema, i que també va rebre el suport d'Òscar Ortiz de la CUP i del grup del PSC. Núria García es va manifestar també a favor d'adherir-se en aquesta moció. De fet la presentava. Òscar Ortiz sí que es va queixar del fet de no haver estat informat prèviament de la possibilitat d'adherir-se la CUP en aquesta moció, el que li va valdre un altre retret de l'alcalde per dir que tampoc havia participat en les trobades prèvies en la Junta de Portaveus Extraordinària que hi va haver sobre el tema, i amb la concentració davant de l'Ajuntament dijous de la setmana passada a les 12 per precisament queixar-se de la possible aprovació, que ahir, com dèiem, va ser efectiva, d'aquest projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Aquest era el punt que entrava dintre de l'ordre del dia. Després en van entrar tres més per l'urgència. El primer, una moció del PSC. Bé, val a dir que aquest punt va ser aprovat per tots els regidors de l'Ajuntament, exceptuant els 3 del Partit Popular, que van votar en contra, 17 vots a favor i 3 en contra. La segona de les mocions era una moció que presentava el PSC contra la intenció de privatitzar les depuradores. També va ser explicat per Núria García, dient que els pressupostos de la Generalitat volen privatitzar 400 depuradores, i va mostrar-se contrari, o vol que l'Ajuntament es mostri contrari a aquesta moció, doncs a aquest fet, que la privatització d'un altre servei essencial, que és la depuració de l'aigua, doncs fa que al final la mala gestió que es pugui haver portat a terme per part de les empreses que hi han estat al darrere fins ara, doncs, hagi de ser finalment assumida pels ciutadans. Precisament aquesta va ser l'explicació que Elena Redondo, la regidora d'Urbanisme, va fer. Va dir que es posi d'una manera o es posi d'una altra, al final el cost, aquest cost sobre cost, l'hauran de pagar els ciutadans, i per tant, doncs, entenia que no havien de donar suport en aquesta moció. El que passa és que aquí es va votar per grups. Això va generar un cert desconcert, perquè, com s'havia votat primer la urgència, després es va votar això, el secretari no va fer correctament els números, o no va comptar correctament, i primer va donar la moció per rebutjada, i després, a instàncies de Núria García, es va tornar a repetir l'alcalde va permetre tornar a repetir la votació, i en aquesta segona recompte es va veure que efectivament la moció sí que havia tirat endavant, perquè va comptar amb el suport dels grups del PSC i de la CUP, 7 vots favorables, i el vot contrari només dels regidors de Convergència i Unió, que eren 6. La resta, els altres dos grups que donen suport al govern, Horitzó i Sitges Grup Independent i el Partit Popular, es varen abstenir. Per tant, doncs, 7 abstencions, 7 vots a favor i 6 vots contraris, vol dir que s'aprovava aquesta moció contra la intenció de privatitzar les depuradores. La següent de les mocions la presentava el Partit Popular, i era una moció que tenia per objecte dedicar el sou dels, el romanent de sou que no havien cobrat els càrrecs electes del Partit Popular a la taula del tercer sector. Magí el Mirall va explicar que hi havia la, hi ha la intenció d'implantar això, però que aquest any aquests diners s'havien dedicat als ajuts dels treballadors municipals i que l'any que ve l'Ajuntament, en el pressupost que es va aprovar precisament durant la mateixa sessió, hi havia previst la destinació de 63.000 euros en aquesta taula del tercer sector. Jorge Carretero va respondre que de fet no era per aquest import i que hi ha romanents d'altres partides i va acusar el govern de no tenir voluntat de fer aquest canvi. Magí el Mirall va respondre que efectivament la partida era més important, però que aquests diners sí que s'havien dedicat a això, fins que va ser esmenat per l'interventor, que va dir que no, que la partida no destinada a pagar sous dels regidors del Partit Popular des de la seva sortida de l'equip de govern, es va destinar el mes d'octubre íntegrament a pagar una sentència del mercat d'un aproximadament uns 70.000 euros. El contingut total de la partida era de 60.000 i aleshores 60 i algun element d'alguna altra partida van arribar a aquests 70.000 euros. Per tant, aquesta partida ja estava buida des del el mes d'octubre. Això va servir perquè hi haguessin retrets creuats per una banda de l'alcalde de cap al regidor Carretero per no saber que aquesta partida ja no era disponible i del regidor Carretero per no informar al govern, a l'oposició, de la mateixa situació. Per tant, doncs, finalment Jorge Carretero va retirar la moció, malgrat que Òscar Ortiz de la CUP havia manifestat la seva voluntat de votar-hi a favor, perquè, òbviament, no tenia cap sentit demanar la destinació d'uns diners que ja no existeixen perquè la seva partida està buida. De fet, Magí el Mirall va dir que els romanents que queden en alguna de les partides són de 2 o de 3.000 euros i per tant doncs, no té cap mena de sentit buscar els diners aquí a finals d'any. I per últim, hi havia una moció que presentava la CUP sobre la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Aquesta moció va ser immediatament retirada sense haver cap mena de debat, perquè en paral·lel el govern havia presentat una moció de l'Associació de Municipis per la Independència, un text comú, consensuat, d'un manifest de l'associació de la qual els Sitges en forma part. Aquesta moció doncs, bàsicament dona suport al govern de la Generalitat i en el pacte que es va signar la setmana passada, el dijous de la setmana passada, per convocar aquesta consulta el proper 9 de novembre i per tant encoratja a participar i expressar públicament les postures, siguin favorables o contràries en aquest procés. Aquesta moció sí que va ser votada finalment i va comptar amb els vots favorables dels integrants de l'equip de govern, més la CUP, el vot contrari, tot i que sense cap mena d'argumentació del Partit Popular, i l'abstenció sense tampoc cap mena d'argumentació del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Dos minuts passen de dos quarts d'una. El debat s'allargava i encara quedaven les preguntes dels grups polítics municipals i després del tancament oficial de la sessió, les preguntes del públic assistent al Saló de Plens.
I ens quedarem amb aquesta part. Va haver preguntes de l'Associació de Veïns de Quintmar queixant-se de l'estat general del barri, especialment pel que fa als entorns del Camp de la Blanca, especialment també pel que fa a la jardineria. Després Lluís Mercè va ser Lluís Mercè, amb resposta forta, dient que això que la jardineria no estigués bé era l'opinió de Lita Imaz, que era de fet la persona que actuava de portaveu de l'Associació de Veïns de Quintmar, i sí que va sortir un magatzem on hi havia hagut qüestions relacionades amb la construcció del tenatori en el seu dia, i que es veu que els veïns fa temps que ho estan, que estan reclamant la seva retirada.
No va quedar massa explicitat on era aquest equipament. Després Josep Oriols en va fer referència en l'apartat de preguntes, però en qualsevol cas ens sembla que sobre la taula va quedar el tornar a parlar del que queda per fer l'entorn de tot això. La part de jardineria sembla que està la cosa bastant arreglada. Després hi havia una qüestió d'un stop amb una rotonda, que els stops no s'hi poden posar. Ben fi, tot
però llavors va sortir sortir aquell stop a la rotonda de la Bòbila.
Ah, exacte, que es veu que tampoc hi hauria de ser aquell stop a la rotonda de la Bòbila, que l'alcalde va qualificar com una de les, no sé si va dir pitjor rotondes, bé, una rotonda bastant catastròfica, aquella d'allà a la Bòbila, perquè també es veu que els passos de zebra estan col·locats on no haurien d'estar, al mig, o sigui que, vaja, que algú se'n pot endur algú altre tranquil·lament si no vigila bé la qüestió dels passos de zebra. En fi, qüestions de vialitat que segurament seran posades sobre la taula en els propers mesos, però que varen formular també o varen apuntar cap al regidor Pep Moliner, degut a que es va parlar de tot això fa uns quants mesos i els veïns creien que havien passat molts mesos i no hi havia hagut les millores que en el seu dia es van posar sobre la taula.
També van parlar dues persones de la plataforma de la zona platja de les botigues en relació a un aparcament, en relació a les zones verdes o a la possibilitat d'adquirir o no vinyetes a les... bé,
a la línia de l'autobús també.
A la línia de l'autobús, que sembla ser que el 94 no desapareix i el 95 sí que desapareix. El que passa és que el 95 no ens afecta, va dir Lluís Mercè, entenem que deu acabar Castelldefels, i el 94 sí que deu fer més via fins a la zona de les botigues de Sitges.
L'alcalde que va reconèixer un deute històric amb les botigues de Sitges i també va reconèixer que en la mesura del possible aquest deute s'ha d'anar resolent, però que no es pot resoldre d'un dia per altre i que per tant tot això portarà temps.
A partir d'una consideració d'una de les veïnes que comentava que es veien com a veïns de segona categoria. I ahir també va ser un dia de regidors, perquè com comentaves, per una banda va parlar Josep Urriols, per una altra banda va parlar
Antoni Caballero,
que portava un tema molt particular, perquè doncs una persona de l'urbanització de Quint Mar, on ell resideix, ahir el senyor Lezaún, que és el president, no hi va poder anar, i anava Antoni Caballero en la seva representació.
Una qüestió interessant, perquè sí, li pot passar a més d'una persona i a més de dues.
Va explicar Antoni Caballero que doncs aquesta persona ha enviudat i que ara
ha hagut d'acceptar
l'herència del seu marit del seu marit i ha de pagar, encara que hi ha una bonificació del 50%, doncs això li suposa un pagament de 6.000 euros que no té. I llavors doncs demanava al senyor Caballero doncs que es tingui algun tipus de consideració amb aquests casos. Òbviament ahir ja no es podia tenir cap consideració perquè ja estaven aprovades les ordenances fiscals, però
es veu que hi ha municipis que bonifiquen enormement,
sí, fins al 95 o el 97% aquesta quantitat, quan Sitges bonifica del 50%.
Jordi Mas però també va assenyalar que s'estaria pendent d'aquest cas i que hi hauria la possibilitat de poder-ho resoldre.
Com a mínim que es pogués acollir als ajuts socials, que sí que estan previstos per casos com aquest. Una persona doncs, que no pugui, no tingui cap mena de... per una pensió baixa i aleshores no tingui cap ingrés i hagi d'acceptar una herència i ha de pagar per l'acceptació d'aquesta herència. Un cas, com dèiem, molt particular que va portar Antoni Caballero. I per últim, també doncs, dues consideracions a l'entorn dels pressupostos, que són les que sentirem. Les hem muntat perquè sigui doncs, tot una miqueta més fàcil de ser escoltat. Per una banda, Cristina Martínez, la portaveu de la Plataforma per uns impostos i uns serveis justos, que va explicar que efectivament la Plataforma, durant el procés de les delegacions de les ordenances i el pressupost, va assistir a una junta de portaveus que va definir com a estèril. Va dir que l'Ajuntament és líder en despesa i en impostos i ha aplicat un model que escanya al comerç i que s'ha fet de tot menys baixar la pressió fiscal. Per tant, doncs, va reconèixer aquesta voluntat que hi ha hagut per totes dues bandes de dialogar i d'acostar posicions, però va entendre que de tota manera les posicions continuen excessivament allunyades. Això sí, va acabar desitjant un bon Nadal a tothom. La resposta de Miquel Forns va estar en un sentit molt similar. Fins i tot Miquel Forns va dir que va reconèixer que si hi ha hagut rebaixa de pressió fiscal ha estat en bona part també gràcies a la tasca de la Plataforma.
Encara que no s'hagin entès.
I que, per altra banda, que uns han après dels altres i els altres han après dels uns. És a dir, que tothom malgrat no aconseguir un acord final, doncs ha entès de manera, després d'aquests tots aquests mesos de negociacions en alguns casos difícils i de trencaments, doncs les opcions i les preocupacions de l'altre. I ara amb en Paco, l'exregidor i també com a portaveu de Sitges Progrés, que havia presentat delegacions en el pressupost, preguntava obertament en el regidor Jordi Mas, si finalment hi haurà algun tipus de gravament diferents en els IBIs a partir d'aquests canvis sobtats que gairebé arriben a través de la llei estatal. I Jordi Mas li va respondre que sí, però que això no implicaria gaires canvis respecte de la consideració que la majoria dels rebuts de l'IBI de l'any que ve a Sitges seran menys costosos, menys onerosos que els que hi ha hagut aquest any, i que només hi ha un tant per cent molt petit, ell el va definir, no el tinc apuntat, sí que seran superiors, però que la majoria, malgrat que hi hagi algun petit ball en algun dels sectors de Sitges que no s'ha rebaixat fins al 0,98, sinó que ha quedat per l'1,0 algo, doncs que no hi hagi aquesta, no hi haurà tanmateix un per la majoria de la gent
un desequilibri tant.
Un desequilibri, i que per tant els rebuts seran molt més, seran econòmics.
Vinga, posem-nos en l'apartat de les preguntes, i per on comencem?
Doncs mira, molt senzill, ho hem muntat, perquè no hi hagi problemes. Per una banda, escoltarem Cristina Martínez, després la resposta que al final del ple l'alcalde va fer a Cristina Martínez, lligat. Després, a continuació, immediatament, escoltarem Armand Paco, i després, a continuació, la resposta que Jordi Mas feia a les consideracions d'Armand Paco.
Doncs comencem per Cristina Martínez.
Soc Cristina Martínez, portaveu de la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos a Sitges, i ens volíem dirigir aquí al plenari per manifestar que realment el govern va convocar una junta de portaveus amb el nostre moviment de Plataforma Ciutadana, i aquesta junta de portaveus va assistir al PSC, va assistir tot el govern, va assistir la CUP, i no sé ben per què el PP no es va dignar a tindre presència en aquesta junta de portaveus. Aquesta junta de portaveus, nosaltres com a plataforma donem un balanç estèril, perquè vam veure, en general, vam estar una hora i mitja exposant els nostres fonaments, que ja són prou coneguts, però tot i així no vam defallir, vam estar una hora i mitja donant i exposant tots els nostres arguments. Però finalment vam observar, amb una anàlisi final, que els terminis per poder negociar el tipus impositiu i la modificació de cap mena de taxa estaven esgotats. És a dir, sigués per el pacte ferm sociovergent o sigués per realment el nou reial decret, al final el que vam observar és que tot va ser una reunió estèril, malgrat nosaltres vam posar totes les energies. Inclús el dia següent se'ns va acudir una idea de poder intentar modificar la taxa de la brossa, donat que aquest nou reial decret empitjora la situació fiscal de l'IBI, i vam trucar al dirigent del Partit Socialista, del PSC, el senyor García, i els hi vam proposar inclús que si podia inclús exposar-se en el plenari l'eliminació de la taxa d'escombraries en contrapartida d'aquest augment d'IBI que hi havia per al Reial Decret. Finalment ens van aclarir que realment una taxa s'ha d'aprovar el 31 de desembre, i que a les dates que estàvem avui, no, diguéssim, el plenari, no dona temps per donar les al·legacions que necessita les taxes també, i que tot això es podria aprovar, però seria pel 2015, no pel 2014. O sigui, amb això els hi volem expressar una mica la nostra impotència de poder reconduir situacions que al final no estan mai a temps, que no hi ha mai possibilitat, i al final la reunió es va fer, francament, és així, però amb un resultat estèril per tots els motius que acabo d'explicar. El que sí que és cert que en aquesta reunió es va debatre i es va parlar, com bé diem, les al·legacions que vam presentar la plataforma. Una d'elles continua sent l'IBI. Continua sent que ja fa 2 anys que els pressupostos tenen un ingrés inferior al que realment s'ha d'obtindre per aquest impost, que tot i així està avalat per diguéssim, l'informe de l'interventor que dona per al 2013, que dona 2 milions de més del pressupost. Per tant, la plataforma no està pas errada amb aquests càlculs que denunciem un mes i un altre. Aquestes dades, el senyor regidor Mas ens diu que li facilitem d'on traiem les dades. Ja ho hem dit aquí i li vam dir a la reunió que aquestes dades venen de la Direcció General del Cadastre i ell, sent regidor d'Hisenda, ho hauria de saber. I amb aquestes dades els càlculs els pot fer qualsevol ciutadà que tingui la paciència de calcular-ho. Després de tot això, sí que també hi ha un altre informe de l'interventor que preveu que pel 2014 hi haurà un fort superàvit. Un superàvit que realment creiem que sense retallar cap servei es pot minimitzar la pressió fiscal. Aquí es parla d'un pacte de responsabilitat. Un pacte de responsabilitat d'un pressupost de 40 milions. D'un pressupost de sempre 40 milions. Copartícips, PSC i govern, d'una minsa rebaixa de l'IBI. Hem de tindre en compte que els últims 3 anys ha pujat un 45% a l'IBI i amb aquesta rebaixa tan responsable és d'un 3,7%. A l'Ajuntament de Sitges és líder en pressió fiscal, és líder en despesa pública, és líder en despesa de personal i també en deute. El deute ha sigut bestial. Teníem un deute de 61 milions d'euros, és a dir, del 156%. S'ha tornat en 3 anys 18 milions d'euros i ha passat al 126%. Aquest deute legalment es podia tornar en 10 anys. Per què s'ha tornat en 3? Tot això és aquest model de ciutat. Després diuen que és per fer inversions, que després, un cop s'aixugui la deute, es tindrà possibilitat de fer unes inversions. Nosaltres els hi vam preguntar al PSC i al govern, els hi vam preguntar i d'on trauran els diners per fer les inversions després. Ens van contestar molt clarament del superàvit, és a dir, que la pressió fiscal no baixarà mai. Primer serà per aixugar deute i després serà per fer inversions. Aquest és el model de ciutat i així de clar ens ho van dir. És el model de ciutat. Un model de ciutat que escanya els ciutadans, que escanya els comerços i el sector turístic. Un sector que realment, i realment recalquem que, i recordem que estan adherits a la plataforma per uns impostos i serveis justos i que realment si tinguessin una pressió fiscal molt aproximada, ja no dic total, sinó molt aproximada a altres municipis turístics, realment tindrien uns resultats econòmics molt millors i una qualitat dels seus serveis també molt millors. Anem a veure. Què fan el nostre anàlisi final, diem, anem a veure, i què fan aquests altres municipis que no tenen ni tanta pressió fiscal, ni tanta despesa pública, ni tanta despesa per personal? És a dir, també són turístics, també cobren impostos, però tot i també tenen deute. Però un cop assolida la deute, tal i com es veu el ritme, de 18 milions d'euros en 2 anys, val? En 3 anys, imaginin-se quina obsessió i quina realitat té aquest model de ciutat. Aquest model de ciutat no mira per un equilibri real, perquè si mirés un equilibri real també baixaria la despesa pública i també baixaria la despesa per personal. Amb altres incongruències de tota aquesta espècie de model de ciutat, trobem que en els pressupostos, tal i com vam fer en les al·legacions, hi han altres despeses. Aquest estat de despeses, hi han altres partides que no estan degudament especificades o dubtosament especificades. Aquestes tipificacions són altres remuneracions personal laboral, altres material ordinari, altres complements, altres despeses diverses, altres subvencions a empreses privades, altres despeses financeres, altres despeses socials, altres personal laboral. Tot això no té la deguda tipificació de a qui van dirigits. I tot això realment són 107 partides, amb un total de 3 milions d'euros. Això en cap pressupost de cap empresa privada sortiria endavant. Cap. Per una altra banda, tenim les places vacants. Aquestes places que, segons diuen, s'han de pressupostar, però que fa 3 anys que no estan escrites a ningú i que sumen 310.000 euros del pressupost que tots els impostos paguem. Després els funcionaris els hi retallen una paga i els hi diuen que el seu capítol 1 és massa gran. Però si realment estan pressupostades 22 places que no cobra ningú, realment és evident que el capítol 1 creix. Després aquí s'omplen la boca de la social, que si tot anirà cap al tercer sector, que tot anirà cap a despesa social. Bé, doncs el que no entenem és com en l'anterior ple va haver-hi una modificació de crèdit del carnet blau cap a altres despeses. Francament, no s'entén que el carnet blau està destinat a despesa social i hi ha una modificació de crèdit del carnet blau cap a altres despeses. Tot això és una mica per fer un resum de vegades del teatre polític que aquí com a públic observem més rere més. I que evidentment per pujar 300 euros un IBI no és res, i després quan et baixen 40 euros d'aquesta pujada de 300, això verdaderament ha sigut una gran avançada. Anem a veure, al final els ciutadans paguem els rebuts i ens n'adonem de la realitat i ens n'adonem de que a la tercera botiga que entres te n'enteres de lo que realment ha passat en aquest municipi. I bueno, si volen continuar ensabonant certes coses que no tenen massa finalitat real, doncs continuïn així. Però nosaltres com a plataforma diem que realment hi ha marge suficient com per arribar al 0,85 sense retallar cap despesa, que era voluntat política, que hi ha un pressupost que no està prou ben tipificat i que al final, després amb aquestes modificacions de crèdit cap amunt i cap avall, pues, en fi, es fa tot menys baixar la pressió fiscal. Bon Nadal i bona nit a tothom.
Més intervencions? Senyora Cristina Martínez, ens hem reunit moltes vegades. Òbviament, vostès consideren que les reivindicacions han sigut estèrils. Jo crec que ens hem enriquit mútuament malgrat no haver arribat a un acord. No es pot negar, i li reconec, que la pressió i el moviment ciutadà que vostè doncs encapçala com a portaveu ha influït en que el pressupost municipal sigui el que és. No hem arribat a posar-nos d'acord, però que hi ha influït, no ho dubto. No ho dubto, eh? Ara, dit això, mantenim el que hem dit. Aquest municipi, ha dit vostè, és líder en moltes coses, però és que és líder en endeutament. I volem treure'ns aquesta llosa de sobre per poder realment respondre a moltes necessitats que hi ha d'inversió, etc. Una part es pagaran superàvit les inversions que es puguin fer, òbviament, però també hi ha una part de pressupost. I això no condiciona que a partir d'ara mai els impostos puguin baixar. No, no té per què. El compromís, a més amb el pla de mandat, és que la segona part de la legislatura baixarien. I en aquesta línia, estem. Sobre el tema del model de ciutat, és un model de ciutat que té molta pressió fiscal, etc. Aquest model de ciutat, agafant les paraules que deia vostè, en qualsevol cas és la conseqüència d'un model de gestió del municipi dels anys enrere. No hauríem arribat a aquesta situació si uns anys enrere hi hagués un model de gestió diferent que no hagués portat aquest municipi a aquesta situació de col·lapse, de tresoreria, etc., que no vull cansar-los perquè vostès ja coneixen. No? I vaja, que òbviament estem al costat del sector turístic. Amb el Gremi d'Hostaleria hem negociat l'IBI, hem negociat els epígrafs de la taxa de brossa. Ells continuen a la plataforma, però amb ells, amb l'aigua també, però hem negociat perquè les propostes que el sector també ens fa arribar com a dinamitzadors econòmics del municipi també les trobem interessants, tant o més que les seves, com a associacions de veïns. No? Però bé, no hem arribat a l'acord, malgrat, jo crec, que mútuament hem après. Mútuament hem après.
Soc l'Armand Paco, hem presentat una al·legació en nom del col·lectiu d'opinió Sitges Progrés i m'han sortit algunes dubtes de l'explicació que el regidor d'Hisenda ens ha donat perquè aquesta al·legació no sigui contemplada. Bueno, no sé exactament si ha estat contemplada o no, però la sensació que m'ha donat és aquesta. I m'explicaré. Clar, nosaltres vull que coneguin que presentar una al·legació com aquesta, que contempla força números i s'han de fer algunes operacions, no és feina fàcil, però evidentment les dades les traiem lògicament de la Direcció General de Cadastre en relació a l'avanç de pressupost o d'ingressos per part d'ordenances fiscals que es va fer en el mes d'octubre. Clar, i fem aquesta al·legació perquè si vostès els hi ha sorprès el que els hi parla i alguns companys també ens ha sorprès. I moltes vegades en els discursos la gent no se n'adona però cau en contradiccions. És evident que aquesta és una norma que entra en vigor 3 dies després de l'aprovació inicial dels pressupostos i de les ordenances fiscals, però en paraules del regidor dient no és menys cert que des del dia 20 estava publicada. Per tant, vostès coneixien que això entrava en vigor. Em sobta perquè tenint en compte aquesta previsió d'increment que segons diu aquesta norma preveu un 4% d'increment sobre el tipus d'IBI, clar, nosaltres hem fet el compte de la vella i a més assessorat per tècnics de l'administració local, per no equivocar-nos. I per tant es donen les xifres que ens donen, que hi haurà una repercussió i un escreix de 400.000 euros i que pot haver-hi fins i tot 8.000 immobles que es vegin afectats per aquest nou tipus. Aleshores, per això dic, no m'acaben de quadrar les xifres. Si es coneixia, per què no es va explicar en el moment de debatre els pressupostos? I segona, com és possible que no es tingui en compte per part del govern que sabent que entrava en vigor una norma 3 dies després del ple de pressupostos i ordenances fiscals, això no estigués recollit ja a la proposta de nou IBI. I per tant, la meva pregunta és la següent. Quin serà el tipus d'IBI aplicat a partir del 2014? Perquè clar, aquí també s'ha dit que hi ha un 94 o 95% dels ciutadans que hauran reduït el seu rebut d'IBI. I per tant, amb aquestes xifres continuo sense entendre com es pot assegurar això. Per tant, la pregunta és molt clara, molt concreta, saber quin és el tipus aplicable, si no serà ja el 0,98 com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta norma. Gràcies.
Senyor Marpaco, l'aprovació, la publicació de l'impacte del 3 de la llei 16/2013 és posterior, no és el dia 20 sinó és el dia 30. Per tant, el dia que es va aprovar això, evidentment, ni sabia constància de que s'aprovaria ni teníem la certesa de que això estava publicat. Per tant, no d'això. També entendre que aquests 400.000 euros que vostè diu de més són 400.000 euros que entren i surten, no els gestiona aquest ajuntament, perquè aquest ajuntament està obligat a generar, a traspassar tot aquest increment a reducció de deute. Per tant, no hi ha joc possible a fer davant d'aquest impacte. Vostè llavors comenta quin és el tipus que queda. I li explicaré de dues maneres. Un és l'aplicació d'aquest 4% segueix una fórmula una mica especial perquè generarà a partir d'aquest any dos tipus diferents. La meitat de valors catastrals inferiors no es modifica en absolut. Per tant, hi ha una meitat del municipi que continuarà el tipus del nou del 0,980, com s'havia acordat, i hi ha l'altra meitat que sí que se li aplica aquest 4% respecte a l'increment del 2013. Per tant, la meitat del municipi quedarà 0,98, l'altra meitat del municipi quedarà a 1,029. Això a efectes pràctics com és? Perquè vostè hauria d'entendre que si baixa el tipus, la quota baixa. Això sí que penso que ho hauríem d'entendre tothom perquè realment a efectes pràctics quin és l'impacte? L'impacte és que la meitat de rebuts, és una mica el número que deia abans i el que s'havia previst en la primera aprovació inicial, la meitat de rebuts, per tant, la corresponent als valors catastrals més baixos tindran el 93% d'aquests rebuts, baixaran de valor. A l'altra categoria, el 50%, baixaran de valor al 86% dels rebuts. Per tant, l'impacte, per dir-ho així, és que hi ha uns rebuts que en la primera condició baixaven, uns quants rebuts que en la primera condició baixaven i ara en la segona condició no baixen. Aquest és l'impacte, situant-se en general els rebuts, rebuts vol dir rebuts a la butxaca de les persones, del 85% de rebuts del municipi de Sitges baixaran de quota. Aquest és l'impacte.
Jordi Mas contestant Armand Paco en l'apartat de premsa i preguntes del públic a l'entorn, com els dèiem, bé, del que va centrar el ple municipal d'ahir, les ordenances fiscals i el pressupost municipal per al 2014, tipus impositius, revisió cadastral, etc. Tot el ple íntegre també ho podran trobar en el nostre web a partir d'aquest migdia, a més del resum que hem acabat d'oferir-los. Joan, gràcies.
A Vicent.
Tornem dilluns, dia 23, i el diumenge, si em passa una de grossa, doncs ja farem el que podrem, però moment ha de passar. Molt bon cap de setmana a tots. Fins dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.